La filosofia és aquest far, aquest llum que guia aquestes trobades quinzenals amb el professor Pere Martí. Intentem posar-hi llum sempre a la foscor, el que passa és que no donem mai la resposta. De respostes n'hi ha moltes i vosaltres heu de fer part de la feina. Pere, bon dia, ben tornat.
Molt bon dia.
Fa 15 dies ens deies, la propera anirà de terrorisme. No t'ho has repensat, eh?
No, per què?
Home, és un tema espinós, pelut.
Sí, aquí ja fa uns quants programes que vam dir que ens allunyaríem de aquesta actualitat més immediata, no? De la dictadura, de l'actualitat que algun cop havia mateix en aquest mateix programa criticat. Però de tant en tant crec que és important aterrar en aquesta realitat. Al final és un dels objectius d'aquest programa, no? Mostrar com la filosofia no és una cosa que estigui tan allunyada de la quotidianitat, sinó que hi està absolutament relacionada. Tampoc és que sigui una cosa d'una actualitat immediata, perquè és una qüestió que està permanentment present, com a mínim des de la Segona Guerra Mundial, si fem una mica d'història. Però, esclar, en aquests moments, en el nostre entorn, és cert, no? Hi ha una efervescència en aquest moment sobre la qüestió dins del que és el debat més ampli del conflicte de Catalunya-Espanya, no?
I sembla que qui ha de dirimir no serà la filosofia, en aquest cas, sinó la justícia.
Sí, com veurem cap al final d'aquestes petites reflexions o aportacions que intentarem avui. Les primeres pàgines dels diaris, els prime times de les televisions, les tertulians, tot això del terrorisme està permanentment en la primera línia de l'actualitat, i tot plegat per no arribar enlloc, no? Perquè s'entra com se surt, és a dir, és el mateix que es deia o es pensava a l'entrada, doncs continuem pensant igual. Aquest pot semblar un tema més propi de la criminologia o de la ciència jurídica i no de la filosofia, però com veurem és plenament filosòfic i fins i tot propi de la filosofia del llenguatge, perquè estem en un d'aquells àmbits en què la tendenciositat, la mixtificació, el confusionisme introduïts volgudament fan que, si no hi ha una clarificació lingüística prèvia, en l'àmbit de la política, la filosofia política, està tan remogut i tan, diguem-ne, ple de confusió, que es fa molt difícil arribar a cap conclusió útil. Per això, doncs, ens plantegem aquesta tasca, tu diràs, potser, els
oients... Titànica.
Diu, si els jutges, els tertulians, els catedràtics de dret no se n'han sortit, tu ara en 20 minuts, bueno, ara potser ja són 15 només, pretén resoldre-ho, i la veritat és que sí.
Fantàstic, doncs intenta-ho.
Perquè, esclar, hi ha una cosa que ens diferencia de tots aquests contextos que hem estat comentant, i és que, en realitat, tota aquesta gent que discuteix i que debat, posar-se d'acord no en tenen cap intenció, no és la seva voluntat. El que volen és intentar apuntalar la seva particular posició política, i si cal retorçar el llenguatge fins on sigui necessari, doncs ho fan. I, esclar, així difícilment es pot arribar a cap conclusió. Per tant, deixem ser optimista. Ja que hem parlat de jutges, jo t'anomeno jutge, que sentenciïs al final del programa.
Si te n'en surts o no.
Si hem aconseguit el nostre objectiu, evidentment que amb tots aquests esbiaixats estructurals no hi ha res a fer, no val la pena ni posar-s'hi. Però jo crec que si un té la ment oberta, algunes de les coses que podem aportar poden ser d'utilitat. Resoldre, evidentment no resoldrem, però poden ser d'utilitat. Som-hi, doncs. Com sempre, intentem entrar per la qüestió més bàsica de les definicions, etc. No? En terrorisme definim uns fenòmens concrets que són descrivibles en el món real, és a dir, que els podem percebre i interpretar de forma més o menys comuna a tots plegats. Sembla, doncs, que aquesta noció no és massa difícil de gestionar, perquè si tractem de fets objectivables, no és una qüestió d'aquestes tan difícils i abstractes com què és la justícia i coses d'aquestes. Doncs aquí ens podem posar fàcilment d'acord en com cal qualificar fets i actuacions clarament dirimibles, descriptibles i objectivables. I malgrat tot ens trobem ja amb una primera dificultat, i a més una primera dificultat que quasi bé diríem que és insalvable. Sense negar que existeixin fets objectivables, cosa que en algun programa ja hem discutit, però ara no. Ara ho admetrem. El problema, quan aquesta pretesa objectivitat, és la qüestió de la valoració que en fem d'aquests fets. Perquè fixa't que acabo de fer servir una expressió que segurament ha passat desapercebuda, perquè sempre l'hem sentit, perquè és molt habitual, que és qualificar fets i actuacions clarament dirimibles, etc. Si qualificar aquí és percebut com un terme dient, és que estem en el terreny de la valoració, no de la descripció. I quan entrem en el terreny de la valoració, estem sortint del terreny de l'objectivitat per entrar en el terreny de la subjectivitat. I si estem en el terreny de la subjectivitat, aquí hi ha de demanar acords.
Es torna més complex.
Per no dir impossible, sí, realment. Sí. Molt, molt difícil. Per tant, ja des d'aquest primer moment, des que ben introduït aquesta perspectiva, haurem d'admetre que uns mateixos fets objectius puguin ser qualificats de maneres diferents. D'un acte terrorista, si el qui l'ha comès acaba perdent, d'un acte heroic de servei a la pàtria o de, fins i tot de servei a la humanitat, si el que l'ha realitzat acaba guanyant. Primera, doncs, dificultat bastant important. A partir d'aquí, des d'aquesta perspectiva, si fem una ullada per sobre a les xarxes, veurem com s'hi reflexa aquesta problemàtica. Per exemple, veiem que es diu terrorisme és un terme que ha patit un abús de llenguatge per part dels estats que intencionadament pretenen desacreditar els seus enemics. Una cosa bastant contundent i clara. Diu, en el seu sentit actual, el terme va ser encunyat extensivament per la propaganda nazi per fer referència als moviments de resistència dels països ocupats per l'exèrcit alemany i, posteriorment, consolidat per les dictadures llatinoamericanes de les dècades dels 70 i 80 i pels Estats Units en el marc de la doctrina de la seguretat nacional desenvolupada des de l'Escola de les Amèriques. En tots els dos casos, es va fer palès que hi ha relacions estretes entre el terrorisme realitzat per ciutadans i el terrorisme d'Estat, sent aquell, moltes vegades, la justificació d'aquest. Com veus, la cosa es va complicant. A més, sabem que per un estudi realitzat per l'exèrcit nord-americà l'any 2003, hi recollia més de 100 definicions de terrorisme. Per tots aquests factors, molts especialistes consideren que la paraula terrorisme és un terme que en el seu ús ha esdevingut més aviat o quasi bé exclusivament un terme propagandístic que no pas un terme per descriure una situació objectiva. És a dir, un terme que s'usa per desqualificar i no per descriure. Un terme valoratiu. Això ja ho hem vist en altres ocasions. En altres programes hem parlat com termes, emocions que fem servir per descriure inicialment acaben sent bàsicament usats com a insults, com a atacs, nacionalista, feixista, etc. Tot és feixisme. I això fa que hi hagi una degeneració semàntica que faci que aquests termes deixin pràcticament de significar, de tenir un significat concret. Per tant, estem advertits. Si ens posem en aquest vesper, correm el risc, pràcticament, la certesa de ser manipulats d'una banda o d'una altra, que estan més preocupats o únicament preocupats per la propaganda i no per clarificar res. De fet, ja ho sabem, que la primera víctima de la guerra és la veritat. Però nosaltres encara mantenim una certa esperança, optimisme, de que es pot fer una anàlisi sincera, el més objectiva possible. I per això mirarem d'estirar el fil de l'origen històric d'aquesta noció per veure si en podem trobar alguna cosa que ens ajudi en aquesta anàlisi. En els textos que he llegit, que he citat abans, es feia referència al seu sentit actual, no? No, al seu sentit actual. Això ens indica que hi ha un origen, se suposa que hi ha un origen d'aquesta noció dins del que seria la filosofia política, que és anterior a aquesta degeneració contemporània. I també s'hi feia referència a aquesta dialèctica, no? Terrorisme d'estat, terrorisme ciutadà, que es donava a entendre que, malgrat que hi hagi aquesta dialèctica, hi ha un terrorisme que és l'originari i que l'altre seria com una reacció, no? L'autèntic i la conseqüència o excrescència, diguem-ne, d'aquest primer. Això és veritat, històricament? El terrorisme d'un grup o l'acció violenta d'un grup minoritari contra un poder establert és l'origen de la noció, històricament, de terrorisme? Mirem-ho. No està de més constatar com les pròpies Nacions Unides, que reconeixen, evidentment, la importància d'aquest fenomen, admeten que no han sigut capaces d'establir una definició de terrorisme acceptada per tothom. Perquè si fem una definició rigorosa, és impossible deixar fora d'aquesta definició el terrorisme d'estat. I els estats no estan disposats a acceptar-ho. Per tant, no tenim aquesta definició oficial, perquè els propis estats s'hi neguen. Si anem, doncs, a la història, què és el que hi trobem? Clar, la violència i el terror no són invents moderns, precisament. Sempre hi ha hagut violència i terror, i quasi sempre ha estat exercida per part d'exèrcits i governs. El que passa que, si volem ser rigorosos, no podem fer aplicacions anacròniques, perquè, per exemple, la revolta dels esclaus d'Esparta contra Roma, ningú l'ha qualificat mai de terrorista, i, en canvi, era una acció violenta d'una minoria contra un poder establert. Per això hem de buscar aquest origen del terme, no? Hi ha alguns precedents jurídico-polítics que es poden al·legar, com els antics drets al tiranicidi o la rebel·lió o resistència al govern injust, que estan sempre en el que serien les coartades ideològiques d'aquests moviments anomenats terroristes. I puc posar un exemple que és molt, molt proper en el temps, perquè és que fa poques setmanes es va presentar aquí a Vilafranca, a l'Agrícol, un llibre de poesia d'un militant revolucionari grec, Alexandros Panagoulis, que va ser empresonat per atemptar contra el dictador Papadopoulos, i que al respecte declarava que ell era un home pacífic, que era incapaç de matar una mosca, no podia fer mal a ningú, i que el que va pretendre no era matar una persona, era matar un tirà. Però bé, més enllà d'aquests, diguem-ne, precedents materials o jurídics, si mirem el que opinen la major part dels estudiosos de la història, tots coincideixen que la noció de terrorisme, i per tant de terrorista, apareix per primera vegada a França, en la Revolució Francesa. Quan el govern jacobí de Robespierre executa i empresona opositors sense respectar cap dels drets jurídics, processals, o sigui, per la cara. I aquest terme va començar a ser utilitzat justament pels monàrquics com a element de propaganda negativa aplicada al govern revolucionari. Cal remarcar, doncs, aquí que, com els consells de Maquiavel al príncep, que des tard recollirem, el regnat del terror és una manifestació de terrorisme d'estat, no de terrorisme dels ciutadans. I, per tant, la renuència dels estats a ser inclosos dins la definició de terrorisme no té cap base històrica. Al contrari, des d'un punt de vista històric, com hem de veure, el primer terrorisme oficial de la història és un terrorisme d'estat, l'època del terror del senyor Robespierre. El terrorisme d'estat és qui té l'honor de ser l'origen històric de la noció de terrorisme. Hem d'esperar quasi un segle, segona meitat del XIX, perquè aparegui l'arma política del terror com una arma política assumida i emprada, per, o almenys declarada que es volia emprar, per ciutadans. Són alguns opositors al règim tsarista, revolucionaris russos, que en un manifest de la jove Rússia, l'any 1862, deien: «Hem estudiat la història d'Occident i hem tret les seves lliçons. Serem més conseqüents que els llestimosos revolucionaris francesos del 48. Però sabrem anar més lluny que els grans campions del terror de 1792. No retrocedirem fins i tot si per enderrocar l'ordre establert ens cal abocar tres vegades més sang que els jacobins francesos. Per tant, és la primera vegada històricament en què s'assumeix conscientment per un grup de ciutadans que volen lluitar contra el poder establert el terrorisme com a arma d'acció política. El qual no vol dir que tots els revolucionaris estiguin d'acord amb això. És un grup concret que fa aquest manifest. Podríem seguir, eh? I seria molt interessant, però evidentment no tenim estat aquí l'evolució d'aquesta noció i del tipus d'acció política que hi va associada, però ja tenim un quadre històric que ens pot donar el context suficient per aterrar aquí en la nostra realitat. Han quedat algunes qüestions clares, crec. Es tracta de terrorisme quan s'intenta obtenir objectius polítics per mitjà de la violència i el terror, i això és aplicable a una minoria o a l'Estat. I s'acostuma a parlar d'accions terroristes quan hi ha segrestos, assassinats, armes, explosions, empresonaments il·legals, etc. Que molts cops van associades a allò que anomenem atemptats, accions violentes puntuals contra persones o coses. I aquí tots coincidirem en que l'assassinat de l'arxiduc d'Àustria, que va provocar la Primera Guerra Mundial, o la bomba del Liceu de l'any 1893, són atemptats terroristes. Malgrat que recordem que els experts desaconsellen usar avui dia aquests termes, terrorisme, terrorista, perquè la seva connotació fa molt difícil que siguin útils per l'anàlisi. Però en aquest recorregut històric nosaltres mencionem el seu origen. Llavors, avui, què és i què no és terrorisme? Doncs no tenim cap més remei que referir-nos a les diferents legislacions dels estats, que són les que estableixen què és i què no és, quines conductes són susceptibles de ser qualificades de terrorisme. Però les legislacions fluctuen, van canviant, i en moltes ocasions depenen de com els interessos i les forces s'entrecreuen dins de cada govern. Tots sabem que a partir dels atemptats de l'11S hi ha un retrocés importantíssim quant a drets civils i polítics a tot el món, especialment als Estats Units, amb la Patriot Act, però a tot el món, a tots els estats occidentals, com a mínim. Què passa a Espanya? Aquí tenim un cas particular. Tots sabem que l'any 2015, arrel de la del moviment independentista a Catalunya, es promouen un seguit de modificacions legislatives que tenen com a finalitat la restricció de drets dels ciutadans, la llei Mordassa, la modificació de la malversació, etc. Però especialment la modificació de la llei antiterrorista, que va ser redactada de tal manera que qualsevol cosa, qualsevol desacord, qualsevol manifestació pogués ser qualificada de terrorisme. I afegiria una altra cosa. No només haurem d'anar a la legislació de cada estat, sinó també a les sentències, perquè, com hem vist, en aquestes últimes etapes, les sentències poden innovar legislativament quasi bé tant com els propis legisladors. Ara bé, al començament hem parlat de fets objectivables. En la valoració sí, però no els fets. Els fets són els fets, aquí. Les nostres opinions poden modificar els fets. Hi va haver una bomba al Liceu, va morir una gent, hi havia un artefacte explosiu. Nosaltres podem tenir més o menys simpaties per l'anarquisme, però que hi va haver un milió d'anarquistes que va tirar una bomba i va matar gent, això...
És un fet.
És un fet. Però, clar, hi ha una certa gradació en els fets. Els manifestants del tsunami se'ls acusa de terrorisme a l'aeroport, perquè portaven carrets amb pedres, ampolles i fins i tot un extintor. Aquests fets van ocórrer, batem, són objectius, malgrat que no hi ha cap manifestant encausat per això, per atacar la policia. Però bueno, això ara deixem-ho. Però, esclar, si posem en el mateix sac semàntic fer volar el cotxe del president del govern de Franco, l'atemptat de Sarajevo i el de les Torres Bessones, emportar pedres amb un carret amb una mani, evidentment, si tot això ho posem en el mateix sac semàntic, aquesta noció que fem servir deixa de significar. No té significat.
Grinyola per tot arreu.
Perd la seva eficàcia. Llavors, què passa? Que no serveix per entendre'ns, sinó per crear confusió, que és el que deia justament al començament. I què passa quan crees confusió en aquest terreny? Doncs que hi ha algú que en surt beneficiat, que és qui té el poder. qui pot decidir què és una cosa i com s'interpreta la llei, etc. I ho poden decidir sense haver de preocupar-se massa per la coherència o insensatesa de les seves decisions. Perquè quan hi ha aquesta desorientació, tot queda en aquest magma, en aquest caos. Clar, això és molt perillós. Les legislacions antiterroristes, per la seva naturalesa, són sempre extraordinàries, perquè els delictes que recullen ja estan recollits en el Codi Penal ordinari. L'assassinat, el segrest... Tot. Per tant, són legislacions extraordinàries que, en tot cas, es justifiquen per situacions extraordinàries, coses molt greus. Però quan s'apliquen de manera habitual, llavors es converteixen en legislacions ordinàries. I, per tant, tenen com a conseqüència que hi ha una excepció permanent dels drets civils i polítics dels ciutadans. I això, evidentment, no sé si és acceptable en una societat democràtica normal, que hi hagi unes excepcions permanents als drets dels ciutadans. Això genera la sospita de que els governs i els va bé tenir un grup terrorista per justificar la permanència d'aquestes legislacions. Això nosaltres també n'hem sigut testimonis directes al llarg de tot el procés. Els encausats inicialment van ser acusats de rebel·lió, una acusació, evidentment, estrafolària, que sabíem que no s'espantindria, i que al final, evidentment, va decaure. Però pel camí ja va aconseguir els seus objectius, eliminar els drets d'aquells encausats que podrien ser empresonats, privats d'exercir càrrecs públics, etc etc. Ara estem en una maniobra idèntica. Ara, però, emparada en el delicte de terrorisme, perquè el de rebel·lió ja van ser absolts, no se'ls pot tornar a acusar. Emparada en aquella laxitud que dèiem abans de la nostra legislació actual, poden ser acusats de terrorisme per motius inversemblants. I que tots, fins i tot sembla que ara fa molt poques hores, el senyor Feijó han reconegut que no se sostén i que acabaran decaient. Però, de nou, pel camí, a ser acusats de terrorista, doncs, dona tota una sèrie d'avantatges al poder mentre hi ha el procediment judicial. Els encausats poden ser posats en presó incondicional quan el jutge li doni la gana. Ara, durant 4 anys no li sembla necessari, però ara podria posar la presó, per això alguns marxen del país. Pot ser que això faciliti les ordres de detenció europees o els suplicatoris. Com a conclusió de tot plegat, perquè ja se'ns acaba el temps, el debat en el nostre país, sincerament, no crec que sigui un debat sobre terrorisme, sinó que jo crec que ha aportat alguns elements per començar a clarificar aquesta qüestió, sinó un debat sobre quina ha de ser la naturalesa del poder judicial en un estat democràtic. Aquí el que s'està discutint, tenint el debat de terrorisme com a escenari, més o menys, com a coartada, és qui i com exerceix efectivament el poder actualment a Espanya. I com que els jutges, els magistrats, estan indiscutiblement en el centre d'aquest debat, doncs, i que ho han citat a Maquiavel, que ara el recull una altra vegada, ja t'avanço que els magistrats seran el tema del primer programa de d'aquí a 15 dies, que podria tenir com a títol el combat entre Locke i Maquiavel.
Fantàstic. Mil gràcies, Pere, com sempre.
Doncs fins d'aquí 15 dies.
Quina bona estona que hem passat. Gràcies. Adéu.